Benvinguts a l'Espai al Planeta. Que s'ha de reduir la contaminació és una cosa evident. Ja no ho diuen només els ecologistes i els científics, que ja fa temps que ho estan dient, sinó que els governs comencen a adonar-se que ja s'han de posar mesures. Una de les mesures més immediates és la reducció d'emissió de diòxid de carboni a l'atmosfera i per això cal reduir l'emissió de gasos contaminants. És evident que costa molt renunciar a les comoditats que tenim actualment i la demanda d'energia cada vegada va en augment. Per això cal cercar fonts d'energies alternatives per no cremar tants combustibles fòssils com el carbó, el gas natural o el petroli, que amb la seva combustió aboquen a l'atmosfera gran quantitat de diòxid de carboni, a més de la radioactivitat de les centrals nuclears. Sembla ser que el govern català s'està plantejant seriosament el tema de les energies alternatives, com són la solar o l'eòlica, entre altres. Per això, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya està elaborant un mapa eòlic per determinar els llocs on s'han d'instal·lar les centrals eòliques que hi ha projectades a Catalunya. Dóna la casualitat que la majoria de projectes presentats fins al moment són a les comarques del sud de Catalunya. Per sort del Priorat, el juliol del 2001, totes les forces polítiques de la comarca van signar l'acord comarcal del Priorat, que estableix el nombre màxim de 2 centrals i 50 aerogeneradors com a màxim, en els indrets pactats per ubicar-los que són Margalef i Cabassers, a més de la que ja tenim a Pradell, clar. L'empresa Terraqueòlica ha aconseguit que una sèrie d'ajuntaments de la comarca, concretament 5, governats per Convergència, es girin d'esquena a la comissió de seguiment de l'acord comarcal per fer valer els interessos especuladors d'aquesta empresa, que pretén posar molins des de la meitat de les Garrigues fins més enllà del Pas de l'Asa, a la Ribera d'Ebre. Davant d'aquest fet, la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural del Priorat ha dut a terme diverses accions. I per explicar-nos com està aquesta situació, tenim amb nosaltres a Roser Bernet, portaveu de la Plataforma, que ens informarà dels seus projectes. Bon dia, Roser.
Hola, bon dia.
Bé, explica'ns una mica com està tot això del mapa eòlic, si ha sortit, si està a punt de sortir, si en sabeu alguna cosa així de propera mà.
Bé, el nou mapa eòlic, com tu bé has dit, és el que ha de fixar les zones on es poden posar centrals eòliques, les zones que n'han de quedar al marge perquè estiguin protegides per raons diverses. En teoria hauria de sortir aviat, perquè per refer-lo, el que s'ha plantejat el Departament de Medi Ambient és, primer de tot, tindre un mapa de vents objectiu i amb dades fiables que marqui exactament les zones on fa vent suficient com perquè una instal·lació d'aquesta mena sigui rendible. Aquest mapa de vents ja està fet, ja ha sortit, el Departament de Medi Ambient ja el va presentar, i després una altra dada que feia falta era quantificar, o més que quantificar, avaluar, diguéssim, l'impacte paisatgístic. I per això s'està treballant amb una sèrie de programes informàtics i de coses de tecnologia avançada, diguéssim, que el que fan és una mena de simulació de quin efecte, és com si diguéssim quin efecte faria si realment hi fossin, perquè a vegades ens costa d'imaginar què representa, doncs, una instal·lació així en un determinat paratge, i aquests programes, diguéssim, el que permeten és veure-ho i a diferents distàncies, perquè ens puguem fer una idea, diguéssim, del que representaria això des del punt de vista paisatgístic. Això per una banda, i després també, paral·lelament, fer un pla energètic global, perquè el que es tracta és de planificar-ho tot, no només la implantació o no de centrals eòliques en determinades zones, no? Teòricament això no hauria de tardar, però no sabem ben bé com està encara. Les últimes informacions que tenim pel que fa a la nostra comarca és que, vaja, que des de la Direcció General de Sostenibilitat, que és la que està portant aquests temes, vull dir, ells continuen amb la mateixa postura que des del començament van dir, que és la de respectar l'acord eòlic del Priorat. I no els consta que hi hagi, vaja, no els consta, no tenen damunt de la taula cap projecte de terraco eòlica que hagi entrat al Departament de Medi Ambient. Com tu deies abans, aquests projectes s'han entrat només a determinats ajuntaments i amb unes determinades condicions, però no han anat més enllà, perquè ni tan sols no han sortit a informació pública, que és el pas primer que s'ha de fer amb una amb un projecte o amb les intencions de fer alguna cosa en aquest sentit.
I encara que no sigui cap projecte d'aquí a la comarca, de comarques properes n'hi ha?
Sí. Veure,
i s'han donat autorització sense haver sortit el mapa?
A veure, això va crear una mica de confusió. Les declaracions del Departament d'Indústria d'ara fa un parell de setmanes, perquè clar, es va presentar amb uns termes i fent servir unes paraules que a vegades la gent es fa un embolic, que llavors ja no sabien si allò que estaven parlant era del mapa, si el mapa era una altra cosa, i què passava. El Departament d'Indústria el que ha fet, diguéssim, ha sigut desbloquejar tota una sèrie de centrals eòliques que ja tenien que estaven aprovades per l'anterior govern i que no es podien tirar endavant, entre altres coses, perquè no tenien la connexió a la línia elèctrica, que evidentment és una mica absurd donar el vistiplau a un projecte d'instal·lar una central eòlica quan no hi ha manera de que aquella electricitat que es produeix allà surti d'allà. Clar, això és un despropòsit de l'alçada d'un campanar, perquè és aquí on te comences a preguntar amb quins criteris se donen els permisos. Perquè, clar, aquí vos podíem estendre molt, no? La qüestió és que s'han desbloquejat una sèrie de centrals, algunes de les quals nosaltres no hi tindríem inconvenient, quan dic nosaltres vull dir les plataformes de les diferents comarques, i d'altres que sí, d'altres que són problemàtics i que han estat aprovats de maneres una mica estranyes. Per posar-vos un exemple, hi ha una de les centrals eòliques de prop d'Escó, de Barbers, a l'estudi d'impacte ambiental, no, a l'avaluació d'impacte ambiental, va dient tota una sèrie de coses que s'han de canviar. I, per exemple, diu del molí 1 al molí 5, doncs s'haurien de canviar no sé quantos. El molí 24 i 25 haurien de fer això i haurien de fer allò. El molí 32 i el molí no sé què. Total que, però al final, diu, com que totes aquestes modificacions es poden fer, doncs l'avaluació és positiva. Però si tu t'entretens a comptar tots els molins que resulta que s'han de bellugar, doncs són tots. Llavors, clar, que una central, que tot s'ha de canviar, el resultat final de l'avaluació sigui positiva, no s'entén res, perquè llavors és un altre projecte, en tot cas. Però
i,
llavors, no
i qui fa el seguiment de que s'hagin fet tots aquests canvis?
Això és una altra història que de moment no sabem massa bé, perquè el que sí que és cert és que la més recent, l'experiència més recent és la central del Collet dels Feixos, aquesta que veiem sempre quan anem cap a Reus, a part dels dos aerogeneradors que hi ha tocant a l'Empalma de Porrera, els altres que han posat. Aquesta central, l'última notícia que nosaltres tenim d'aquesta central, abans de que es posessin els aerogeneradors, és que tenia una ordre del Departament de Medi Ambient perquè s'aturessin les obres. No només no es van aturar les obres, sinó que els molins ja funcionen. Per tant, lo del seguiment és una cosa que també és bastant dubtosa. Nosaltres intentem mantenir un mínim de confiança en l'administració, però realment ens ho posen difícil.
El que passa que és bastant incomprensible una cosa així, perquè clar, una cosa que es pugui amagar en una indústria i que pugui passar desapercebuda, dius encara, però una cosa tan evident que s'hagi denegat sí. El permís o que no s'hagi donat autorització i que continuï funcionant.
A veure, l'autorització no... per fer les obres, diguéssim, la dona l'Ajuntament. Llavors, quan nosaltres vam denunciar amb material gràfic, amb fotos i tot el desgavell que estaven fent de desmunts i de desllevissades, i ho vam presentar al Departament de Medi Ambient, automàticament el Departament de Medi Ambient es va instar a l'Ajuntament de Duesaigües, en aquest cas, perquè fes parar les obres. Però és l'Ajuntament el que ho ha d'executar, aquest fer parar les obres, diguéssim. Aleshores, l'Ajuntament no ho ha fet. I aquí,
la Generalitat no pot exigir.
I aquí la Generalitat el que pot fer és, a partir d'aquí, encetar, que això ens consta que ho han fet perquè ens ho han dit, ens ho hem de creure, el que se'n diu un expedient sancionador, que no sé quan s'acabarà ni què es representarà quan s'acabi, perquè evidentment, vull dir, aturar les coses a un determinat nivell és complicat, però és factible. Però quan això ja està dat i beneït, ja tornem a ser amb la història dels fets consumats. No? No sé, jo el que trobo bastant, bastant greu és que, clar, vull dir, algú va dir perquè no portaven els Mossos d'Esquadra allà perquè aturessin les obres, perquè, clar, tenim casos concrets de no fa bastant temps que un ajuntament per unanimitat va decidir que una línia d'alta tensió no passaria pel seu terme. No sé si us en recordeu, de l'Ajuntament de Llagostera.
Ah, sí?
I tot el poble s'havia plantat. Doncs la Generalitat va enviar els Mossos d'Esquadra perquè l'empresa privada pogués plantar la seva torre d'alta tensió. És a dir que, clar, són tractaments una mica discriminatoris, diguéssim, no? Segons qui està en una banda, segons qui està en una altra. Bé, són coses d'aquelles que jo penso que el seguiment, en tot cas, el que sí que l'ha de fer és la societat civil, no ha de deixar de fer-lo, perquè desgraciadament, doncs, per una banda, doncs, no ens en podem enfiar, i per altra banda penso que, a més, està bé que ens impliquem, independentment de que el govern de torn ho faci bé o faci malament, està bé que ens impliquem en el que ens pertoca al nostre territori concret.
Si no defensem lo nostre,
si tots ho féssim,
no
doncs,
ho farà
potser
ningú.
Exacte.
Això és evident. I quins beneficis realment pot aportar tenir una central eòlica en una població?
Quan tu has dit al començament que es constatava que els projectes que hi havia doncs continuaven sent tots en aquestes terres d'aquí baix, hi ha raons objectives, que són el vent, evidentment, però no només, no només fa vent aquí baix, vull dir, ara que tenim el mapa de vents, ho podem dir amb dades a la mà, però l'altra raó per les quals la majoria de projectes són al sud és una raó estrictament econòmica, i és una raó estrictament econòmica la que fa que molts ajuntaments decideixin en un moment determinat doncs girar-se en contra d'un acord comarcal, per exemple, per tirar endavant projectes que els hi proposen determinades empreses. Nosaltres ho hem dit moltíssimes vegades, i no ens cansarem de repetir-ho, que un dels problemes que aquí s'estan, que hi ha al fons d'aquesta qüestió, és el finançament dels ajuntaments petits. Quan un ajuntament, perquè no té el finançament idoni, es veu obligat a diguéssim, doncs això, una certa manera a vendre's el patrimoni, doncs és que no anem bé. Evidentment aquestes empreses prometen molt. A l'hora de la veritat el que donen és més dubtós, perquè ens hem de fixar en casos reals que existeixen en altres llocs, i per exemple doncs tenim que en altres zones de l'estat espanyol hi ha empreses que l'únic que han fet ha sigut fer la instal·lació de la central eòlica, després no l'han explotat, després se l'han venuda a Iberdrola o Endesa o el que sigui. Aleshores, clar, tot el que ells hauran promès als ajuntaments queda en paper mullat, perquè si ells no l'exploten ja en parlarem de si els altres compliran aquests pactes. I clar, tot plegat és molt trist, perquè és jugar amb les expectatives de la gent, amb la bona fe de moltíssima gent, i és jugar també amb plantejaments i amb principis que són bons de per si, que són, vull dir, intentar fer energia neta, però fem-ho ben fet d'una punyetera vegada, no? Perquè és que si no tornarem a caure el mateix, que com deia un dia a l'Ascens en un programa a la tele, vull dir, per salvar el planeta matarem el planeta, per tant ens hem de posar d'acord en fer-ho d'una manera equilibrada.
Bé, i tu què aconsellaries a la gent que realment no està d'acord en veure tot el Priorat ple de molins, que no està potser en actiu dins de la plataforma, però que potser voldria fer alguna cosa o tindria ganes de col·laborar d'alguna manera? Quina acció creus que pot fer en aquests moments, o la plataforma té alguna acció concreta plantejada a curt termini i ells també hi poden col·laborar?
A veure, ara a curt termini el que hem estat fent, i de fet alguns ja potser, bueno, alguns hi han participat i altres ho heu vist o ho podeu veure, han fet una campanya de tramesa de postals al Consell de Medi Ambient recordant-li els seus compromisos pel que fa a l'acord del Priorat, que ell se va comprometre també a respectar-lo, una mica perquè serveixi de recordatori. El que és evident és que de coses se'n poden fer moltes, i si a vegades no en fem més és perquè no som prou gent activa, diguéssim. De gent relacionada amb la plataforma n'hi ha molta, per sort, i quan els anem a buscar, diguéssim que responen, no? Però, evidentment, jo penso que el que es tracta és de fer arribar a tot arreu, i parlant-hi primer amb el veí del costat de casa i després amb els de fora, perquè això s'ha d'explicar perquè la gent ho entengui, que quan aquí ens hem posicionat d'una manera clara és perquè tenim un model de desenvolupament que va en una direcció i que, per tant, volíem de fer que sigui compatible aquest model amb que aquí contribuïm amb la producció d'energia neta, que en aquest cas que seria l'eòlica, però que també podria ser la solar. Jo penso que també ens ho hauríem de plantejar. I per tant, doncs, això que feu sentir d'una manera o altra. I pel que fa a participar en les activitats de la plataforma, ho hem dit moltes vegades, tothom serà benvingut, ens trobem cada 15 dies els divendres, aquest divendres concretament ens trobarem a quarts de 8 del vespre al local dels jubilats, i cada 15 dies amb aquesta hora, a l'hivern amb aquesta hora, ens trobem al local dels jubilats i allà entre tots mirem què és el que es pot fer. Tenim relació, diguéssim, continuada amb el Departament de Medi Ambient, amb els nostres representants al Parlament de Catalunya, i això ho anem, doncs us dic, tenim una relació continuada que potser no són coses que surtin cada dia a la llum pública. Tenim també, anem fent seguiments des del punt de vista d'actuacions jurídiques, i després doncs publiquem cada quan podem el full aquell que molts ja heu vist, que es diu El Vent. És a dir, que tothom que vulgui donar un cop de mà serà benvingut, i a més, perdó, tenim un número de compte corrent que ara no me'l sé de memòria, però que si algú vol fer alguna aportació només cal que vingui un dia a preguntar-ho, i tots els suggeriments que tingueu també seran benvinguts. Tenim una pàgina web que es diu elvent.net, allà també tindreu constantment la informació de les coses que es van fent, les notes de premsa que enviem, i allà també trobareu el número de compte que us deia abans. I jo penso que es tracta d'això, vull dir, si algú té facilitat doncs per escriure, doncs que escrigui cartes als diaris i que vagi dient, explicant una mica com ho veiem aquí.
Bé, Roser, moltes gràcies per tota aquesta informació i endavant. Jo penso que així periòdicament ens podríeu anar explicant una mica com van les activitats que esteu duent a terme.
Sí, mira, precisament a la reunió de demà, un dels punts de l'ordre del dia, potser una mica arran a la propera reunió, diguéssim, un dels punts de l'ordre del dia era aquest, que potser una mica arran de l'entrevista aquesta que vau dir que mos faríeu, de mirar d'articular una col·laboració més periòdica i més regular a Ràdio Falset o allà en sigui.
Molt bé, doncs fins aquí l'Espai al Planeta. Avui em sembla que ens hem passat una mica de temps, però bé, la conversa estava prou interessant. Nosaltres ens despedim, doncs, fins ja passat Setmana Santa, que tornarem a estar amb tots vosaltres. Ara us deixem amb l'Espai L'Art d'Educar, on continuarem parlant amb l'IES Priorat de Falset.